Ràdio Estel. Són les 8 del matí. Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
L'alegria de donar-se del tot a Déu. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana subratllem la recent ordenació d'un sacerdot i un diaca a la catedral de Terrassa. Per a mi, ser sacerdot és configurar-me a Crist, que va venir per servir i no per ser servit, assegura mossèn Pascal, originari de Ruanda. El nou diaca és mossèn Pedro Martínez.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
La formació Ensemble de Cordes, integrada per alumnes guanyadors del concurs nacional Prima la Música de Viena, a Àustria, oferirà diumenge 27 d'octubre, a les 4 de la tarda, un concert a la sala de la façana del monestir de Montserrat, amb entrada lliure. El concert el protagonitzaran 12 instrumentistes de corda, amb violins, un violoncel i un contrabaix, un flautista i dos pianistes acompanyants. El programa comptarà amb obres de Mozart, Vivaldi o Telemann, combinat amb obres per a violí i flauta de Beethoven, Bruch, Sarasate i Tchaikovsky. Té una durada de 90 minuts, dividit en dues, de 45, amb una pausa entremig. Prima la Música és el concurs musical infantil i juvenil de més renom a Àustria. Enguany celebra 25 anys de la seva fundació i s'adreça a alumnes d'entre 6 i 19 anys. La seu de Prima la Música Viena té com a objectiu no només organitzar aquest concurs, sinó també promocionar i contribuir al desenvolupament artístic i personal dels guardonats. Fins ara, aquesta organització ha promogut concerts a Argentina, Alemanya, Holanda, Polònia, Rússia, Hongria i Eslovàquia. L'ensemble de cordes està compost per guanyadors del concurs Prima la Música de Viena, que es formen a institucions com l'Escola de Música de Viena, el Conservatori de Música de Viena i la Universitat de Música i Arts Escèniques de Viena. Aquests joves músics ofereixen un programa amb obres de Beethoven, Mozart, Tchaikovsky i Vivaldi, tant en format solista com de música de cambra. L'any 2018, juntament amb Johannes Kostner, membre de l'Orquestra Filarmònica de Viena, va néixer aquesta idea per tal de promoure joves músics a nivell internacional com a representants del món cultural musical austríac. Concert de la formació Ensemble de Cordes, diumenge 27 d'octubre a les 4 de la tarda a la sala de la façana del monestir de Montserrat, amb entrada lliure.
Ràdio Estel.
Entrevista a Quim Torra a Ràdio Estel. Dilluns vinent, en directe a la 1 del migdia, ens visita el president de la Generalitat en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i el 40 aniversari de Catalunya Cristiana. Conversarem amb Quim Torra juntament amb la periodista Carme Monté i el director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Jaume Aymar. Dilluns 28 d'octubre, en directe a la 1 del migdia, el president Quim Torra a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Aniversari d'Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. 1 milió d'euros en premis.
A mi això del milió en premis, jo vinc per les ofertes. Mira, fins al diumenge, 15% de regal en tots els pernils, espatlles i lloms per peces. Això dels premis.
Doncs m'acaben de tocar 150 euros.
Aniversari d'Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Tu guanyes.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Andorra. 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Tres quarts de nou del matí i a aquesta hora també ens en volíem fer ressò de que Amnistia Internacional veu preocupant l'augment de ferits per les protestes a Catalunya. Amnistia Internacional va denunciar divendres en un comunicat l'ús excessiu de la força per part de la policia antidisturbis durant les manifestacions contra la sentència. Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia, què tal?
Què hi dieu, bàsicament, en aquest comunicat?
Bé, nosaltres des del dilluns, quan coneixem ja la sentència del Tribunal Suprem i comencen les mobilitzacions al carrer, doncs desplacem un equip d'observadors per documentar i monitorejar com s'estan produint aquestes manifestacions, no? I sobretot la intervenció doncs, de Mossos i policia per garantir l'ordre públic. I ja des del primer dia, al llarg de tots els dies que hi ha hagut mobilitzacions, doncs amb algunes puntes, no?, com a l'aeroport o el divendres a plaça Urquinaona, i tot i reconeixer la dificultat i complexitat que tenen els cossos policials per gestionar tota aquesta situació, per la presència de grups que fan aldarulls, que trenquen mobiliari urbà, etc., doncs detectem nombrosos casos d'ús excessiu de la força per part d'agents antiavalots i de mala utilització de materials antiavalots. Això es tradueix en exemples en cops, per exemple, que no són reglamentaris i que estan prohibits amb els bastons, les defenses que porten els agents en zones del cos, com ara el cap o les espatlles, o bé amb persones que ja estan reduïdes, que ja estan al terra, fins i tot detingudes i emmanillades, i que, per tant, no són cap amenaça per a la gent i que no haurien de rebre cops de porra. Una altra preocupació és el llançament de projectils, no?, de les bales de goma o els projectils de foam, que és un material molt, molt perillós, potencialment molt lesiu, i que s'hauria d'utilitzar molt puntual, d'una manera molt puntual, i veiem que no ha estat així, no?, s'ha utilitzat de manera indiscriminada, i això ha provocat el trist balanç, no?, de persones que han perdut un ull, que crec que ara és de 4 persones, i de gent que presenta impactes d'aquests projectils en zones del cos on també està prohibit, no?, com ara la cara o l'esquena. I per últim, l'última qüestió que també ens ha preocupat és tota la qüestió relacionada amb el carrusel. El carrusel és una pràctica policial que consisteix a fer avançar els furgons de la policia cap a una concentració de moltes persones amb l'objectiu que aquestes es dispersin, però aquestes maniobres realment tenen un elevat nivell de perillositat, poden afectar persones que no estan en la manifestació, que estan mirant, o persones que es troben protestant de manera pacífica, i per tant és una pràctica que n'hem parlat alguna vegada amb els cossos policials, altres vegades que ens hi hem trobat, ens havien dit que no la faríem més, i aquests dies l'hem pogut veure.
Una de les grans controvèrsies els darrers dies era precisament, com comentava el senyor Vilaró, les pilotes de goma. Si el 2013 el Parlament va prohibir aquestes pilotes de goma, la Policia Nacional les pot fer servir en territori català?
Doncs sí, no? La prohibició de les pilotes de goma en el Parlament afectava únicament els cossos policials que són competència del Parlament de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, en aquest cas els Mossos d'Esquadra. I, per tant, la Policia Nacional, que no està sotmesa, diguem, a la Generalitat de Catalunya, doncs les pot utilitzar en qualsevol part de l'estat espanyol. I és això que s'ha produït. És a dir, els Mossos no dispararan pilotes de goma perquè així el Parlament els hi va dir que no ho fessin, però la Policia Nacional, en considerar que està en estat, que és estat espanyol i que té la competència per fer-ho, doncs pot utilitzar-la. No? Nosaltres, clar, des d'Amnistia sempre, ja quan es va produir aquesta discussió al Parlament de Catalunya, em vam recomanar que no se'n fes ús, perquè és un material molt, molt, molt perillós. Realment, aquests projectils no han d'utilitzar-se, pensem, per dispersar multituds, sinó únicament per frenar aquelles persones que s'estan conduint amb una actitud violenta, no? I, per tant, han de ser trets perfectament dirigits contra persones molt concretes que estan tenint un comportament que es pot considerar violent o una amenaça per a la integritat de les persones o dels agents. La utilització d'aquests projectils contra una multitud, no?, contra una gent que s'està movent de forma indiscriminada o indirecta, és a dir, per exemple, produint un rebot amb l'asfalt o en edificis, pensem que ha d'estar prohibit, que no s'hauria d'utilitzar, no? Malauradament, el balanç de persones que han estat afectades per aquests projectils aquests dies és molt alt i jo crec que referma una mica la posició de moltes organitzacions de drets humans que encara hem criticat l'ús.
Per situar-nos tots plegats, a través d'aquest comunicat, qui fa la condemna? Amnistia Internacional a Catalunya o Amnistia Internacional?
No, el comunicat és un comunicat que fem com a organització. Amnistia Internacional és un comunicat que s'ha difós a Madrid, és un comunicat que s'ha difós a Barcelona des d'Amnistia Catalunya i és un comunicat que també ha difós Amnistia Internacional des del Secretariat Internacional, des de Londres. És una preocupació de l'organització a nivell global, no? S'ha difós també en anglès a mitjans estrangers. És a dir, una preocupació que té en aquests moments Amnistia Internacional per la situació de drets humans que s'ha generat a Catalunya a partir del moment que surt la sentència el 14 d'octubre.
Per tant, de què pot servir una condemna com aquesta? Quin és el seu recorregut, si en té?
No he sentit bé la pregunta.
Preguntava de què pot servir, per tant, una condemna com aquesta, que si té recorregut, quin és el seu recorregut?
Sí, a veure, nosaltres el que fem sempre és un treball d'incidència política, no? És a dir, fem una denúncia i a partir d'aquí interlocutem amb les autoritats que tenen responsabilitats en aquestes qüestions, doncs, concretament en aquesta qüestió, en qüestions d'ordre públic, per tal que no hi hagi abusos, que no es produeixin aquests abusos que nosaltres hem detectat, no? Aquest ús excessiu de la força i aquesta mala utilització del material antiavalots. També fem una crida a les autoritats que tenen responsabilitats en ordre públic a prendre totes les mesures necessàries per facilitar una cosa que per nosaltres és fonamental, que és el dret de reunió pacífica. És a dir, nosaltres estem veient que aquests dies hi ha moltes mobilitzacions, però majoritàriament són mobilitzacions pacífiques, de gent que s'està expressant i que té tot el legítim dret a fer-ho, no? I, per tant, les autoritats són les que han d'intentar garantir aquest dret de les persones que es volen manifestar pacíficament, totes les persones que volien expressar lliurement la seva opinió, i també han de garantir el dret a la seguretat, és a dir, a aquelles persones que s'estiguin manifestant o que estiguin creant aldarulls o algun tipus de violència, doncs han de ser reduïdes per part de la policia. Però sempre s'ha de fer no contribuint a l'escalada de tensió al carrer, responent en tot moment d'una manera proporcionada i necessària davant de possibles brots de violència. Nosaltres som molt conscients, i així ho volem dir, que els reptes que han d'enfrontar les forces de seguretat són molt complicats, és a dir, tenen una feina difícil aquests dies, però mai, mai, mai es pot justificar l'ús excessiu de la força i algunes de les imatges que hem vist aquests dies. Això pot ser constitutiu fins i tot de delicte, no? I en aquests moments, amb tanta gent protestant al carrer i possiblement encara doncs, seguirem veient aquestes mobilitzacions al carrer, la prioritat de les autoritats ha de ser permetre que qualsevol persona pugui expressar-se lliurement i garantir la seguretat, no? Garantir la seguretat i garantir l'ordre públic, que és la competència que tenen.
Em parlava, senyor Vilaró, de l'ús de la força, com també hi parla el comunicat d'Amnistia Internacional, d'aquest ús de la força. Per tant, deixi'm preguntar-li què li sembla que el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, parli de la legitimitat dels cossos de seguretat com el monopoli de l'ús de la violència, literalment, i no com el monopoli de l'ús de la força.
Sí, potser ha equivocat les paraules, no? És cert que el concepte tècnic és que les forces de seguretat tenen el monopoli de l'ús de la força, per poder garantir l'ordre públic. És així, això és el que estableix la nostra legislació i això és el que han de fer les forces de seguretat, no de la violència, no? Sinó que seria l'ús de la força. El que han de fer, sobretot, és actuar, com deia, amb els criteris, i això podia haver dit el ministre, no? I és el que nosaltres sempre exigim a totes les autoritats quan ens hi entrevistem, doncs fer-ho amb criteris de necessitat, sobretot, és a dir, és necessària aquella intervenció que van a fer en aquell moment i sobretot de proporcionalitat, és a dir, mai que sigui un ús excessiu de la força, que és justament el que algunes de les situacions que nosaltres hem pogut documentar perfectament aquests dies.
Com veu Amnistia tots els processos de detenció que s'han produït, tant les del passat 23 de setembre com les de la darrera setmana?
Doncs bé, el que estem fent ara és recollint tota la informació, no? Tenim una allau d'informació perquè hi ha realment moltes persones detingudes i el que estem fent és documentar tots aquests casos, en els casos que podem, doncs, posar-nos en contacte també amb advocats i veure què és el que ha passat en cadascun dels casos. Ara per ara no tenim cap posició perquè encara no hem pogut estudiar prou què està passant amb aquestes persones detingudes, però realment és un tema que també hi estem a sobre, com tot el que està passant aquests dies a Catalunya.
També entenc que del tancament de la web de Tsunami Democràtic el tenen sobre la taula.
Un altre dels temes que també tenim sobre la taula, el que passa és que, clar, els nostres recursos també són limitats i anem a pams, no? Ara la principal preocupació, sobretot pel nombre de persones que estem veient al carrer, és com s'estan produint aquest tipus de mobilitzacions i garantir que rebaixi una mica la tensió, que la gent pugui sortir al carrer a manifestar-se tot el que vulgui, que si hem de tallar una carretera, doncs la gent també entengui, la gent que les pateix, aquests talls de carretera o d'autopistes, doncs que també entengui que són protestes pacífiques, si són pacífiques, que estan emparades pel dret de reunió, assumir aquestes molèsties que puguin generar a tots l'exercici d'aquest dret fonamental i controlar o vigilar que la policia faci les gestions d'ordre públic amb criteris, com deia, de proporcionalitat i necessitat. Tenim molts temes sobre la taula, és cert que molts cops se'ns demana posicionament sobre aquestes coses i és lògic, però bé, som una organització que ens agrada treballar d'una manera lenta, d'una manera rigorosa per documentar i quan tinguem algun tipus de preocupació, si la tenim, doncs la farem pública sense cap problema.
Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns en un dia com avui. Bon dia.
A vosaltres, bon dia.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Estàs escoltant A primera hora, a Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Doncs avui a aquesta hora, com fem doncs una estona cada setmana en aquest programa, que volem conèixer una religió, un testimoni de fe, en aquest cas, de la fe Baha'i. I és que celebra, enguany, el bicentenari del naixement del Bab. En volem parlar tot amb Amin Egea. Ell és membre de la comunitat Baha'i de Barcelona. Què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon dia. Què tal? Com estàs?
Per parlar de la fe Baha'i, què hem de tenir en compte? De què es tracta la fe Baha'i? Per algú que no en tingui ni idea de què estem parlant, eh?
Bueno, para alguien que no haya oído nunca antes de esta religión, es una religión nacida en Persia en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Uh-huh. Hoy está extendida en todo el mundo y tiene miembros representando todas las nacionalidades del mundo y todas las culturas. Es una religión monoteísta que cree que todas las religiones vienen de un mismo Dios, que la revelación de Dios es progresiva y que en esta época Dios se ha manifestado nuevamente a través de Baha'u'lláh, que es el fundador de la fe Baha'i, uh-huh, cuyo propósito fundamental y el eje en torno al cual giran todas sus enseñanzas es la consecución de la unidad de la humanidad.
¿De quina manera viu la seva fe la comunitat Baha'i?
Bueno, al igual que otras confesiones religiosas, los Baha'is tratamos de vivir nuestra fe sobre todo con una vida de servicio a los demás. Pensamos que el doble propósito del ser humano, el doble propósito que Dios le ha dado al ser humano al crearlo, es el de primero transformarse individualmente y en segundo lugar transformar a la sociedad. Así que todo lo que un Baha'i hace ha de responder a estos dos propósitos. En cuanto a transformación individual, pues bueno, los Baha'is, además de intentar tener un comportamiento moral y lo más coherente posible con nuestras ideas, uh-huh, pues hacemos prácticas como la oración, hacemos prácticas como la reflexión en torno a los escritos sagrados bahá'ís y cómo aplicarlos a nuestra vida diaria. Y también pues llevamos a cabo actividades de servicio a la comunidad, como por ejemplo clases de educación para niños y adolescentes, educación en aspectos morales, reuniones devocionales abiertas a toda la sociedad, etcétera, etcétera.
Per tant, entenc que la comunitat és un pilar fonamental i bàsic de la fe bahá'í, eh?
Sí, así es, así es. La transformación del individuo en realidad no puede conseguirse sin la relación con otros seres humanos, ¿verdad? Y al mismo tiempo la transformación de la sociedad no puede conseguirse sin la cooperación con otros. Así que efectivamente nosotros tratamos todo de hacerlo a nivel de comunidad.
Fins a quin punt és important també per vosaltres aquest diàleg interreligiós que intentem afavorir entre totes les religions de divers signe, diversa fe?
Bueno, para nosotros es importantísimo. Como te decía antes, para nosotros todas las religiones tienen un mismo origen divino. Son todas enseñanzas de un mismo Dios que Él envía a lo largo de la historia de la humanidad para ayudar al ser humano en su evolución espiritual. Así que es fundamental para nosotros que se construyan puentes de entendimiento entre las diferentes confesiones religiosas y que todos se conozcan bien y alcancen a ver qué hay de común en las enseñanzas religiosas de unos y otros.
Escolta'm, 200 anys del naixement del BAP i ho celebreu por todo lo alto que es diu, eh?
Sí, efectivamente. El BAP fue el precursor, el heraldo de Bajaola, el precursor, salvado a la distancia, sería algo análogo a Juan el Bautista en el cristianismo. Uh-huh. Él nació efectivamente en 1819, hace 200 años. Fue ejecutado en 1850, a la edad de 31 años. Y efectivamente en todo el mundo estamos celebrando esta ocasión, esta efeméride, el 200 años de los 200 años de su nacimiento, siempre con la vista puesta de aprender del ejemplo de sacrificio y de heroísmo que él manifestó en su corto ministerio y en su corta vida, para que nos sirva de inspiración en esa labor que te comentaba antes de servir a nuestro entorno, servir a nuestra sociedad.
¿Quins són els actes previstos per aquest 200 anys?
Bueno, en cada comunidad local va a haber eventos conmemorativos esta semana, la semana que viene. En algunas localidades, por ejemplo, en Ripollet, en la Casa Cultural, el pasado domingo ya hubo un evento conmemorativo. En la ciudad de Barcelona, el lunes por la tarde, a las 7 de la tarde, en la Casa de Convalecencia del Hospital de San Pau, tendremos el evento principal, en el que habrá una conferencia por parte de la catedrática Dolors Bramón. Habrá otra conferencia por parte de servidor, así como intervenciones artísticas. Y los próximos tres jueves, en el Centro Bahá'í de Barcelona, se proyectará íntegramente un documental sobre la vida del BAP, que se ha elaborado con ocasión de su bicentenario. Y también a nivel de barrios, cada barrio, los bahá'ís de cada barrio, pues tendrán diferentes actividades que se podrán consultar en la página web de la comunidad bahá'í de Barcelona.
Per tant, entenc que són actes oberts a tothom, eh?
Sí, sí, por supuesto. La idea es que sean actos totalmente abiertos a toda la sociedad para que, bueno, la sociedad conozca un poco sobre esta figura histórica y también conozca acerca de sus enseñanzas y por qué los bahá'ís seguimos estas enseñanzas.
A part d'aquests actes de commemoració d'aquests 200 anys, si algú us vol conèixer, on pot apropar-se i què li oferiu?
Bueno, hoy en día quizás la manera más fácil de conectar con cualquier comunidad bahá'í es a través de sus páginas web. La comunidad bahá'í de Barcelona tiene su página oficial. Quien quiera tener un conocimiento general sobre la fe bahá'í, le recomiendo que entre a la página web bahá'í.org, que es la página de la comunidad internacional bahá'í y tiene una versión en castellano. ¿Y qué ofrecemos a cualquier persona que quiera acercarse a nosotros? Bueno, en primer lugar, por supuesto, explicarle cualquier cosa que quiera saber acerca de Bajaola y de las enseñanzas bajáis, pero sobre todo invitarles a participar en algunas de las actividades que los bajáis desarrollan. Como decía antes, tenemos todo un programa educativo que está implementado a nivel mundial para el empoderamiento moral y espiritual de los chavales y chavalas más jóvenes. También tenemos grupos de estudio sobre aspectos que son, yo creo, de interés general, como decía antes, que es el servicio, cómo servir a los demás, cómo educar a nuestros hijos, cómo educar a nuestros adolescentes. son toda una serie de cursos que también están implementados por la comunidad Baha'i a nivel mundial. Y también tenemos regularmente oraciones devocionales, reuniones de oración y reuniones devocionales en una sociedad como la nuestra, en la que apenas nos queda tiempo para atender a nuestras necesidades espirituales y atender ese aspecto devocional que cada uno de nosotros necesita. Igual que comemos y cenamos todos los días, también deberíamos todos los días atender la práctica de la oración y la práctica espiritual. Pues bueno, tenemos también regularmente este tipo de reuniones que están abiertas a todos y las que, por supuesto, no solamente se leen textos bajáis, sino también textos de otras confesiones religiosas, según la participación, según quien atienda a la reunión y lo que desee que se lea. Y bueno, todas estas son actividades que abrimos a toda la sociedad en general.
Deixa'm, abans d'acomiadar-te, que expliquem dues coses que considero importants. Primer, la Casa Universal de la Justícia, aquest màxim òrgan de la fe Baha'i, que ha enviat una carta dirigida a tots els que celebreu aquest bicentenari, eh?
Sí, correcto. Ha enviat una carta, bueno, sobre todo encomiando a los Baha'is de todo el mundo a recordar la vida heroica del Bab. El Bab, su ministerio duró desde el año 1844-1850, fue encarcelado en sucesivas ocasiones, fue torturado y finalmente fue fusilado en 1850. Y ese ejemplo de sacrificio y de máximo sacrificio, el sacrificio de su propia vida, debe ser un recordatorio y una inspiración para todos los bahá'ís para redoblar nuestros esfuerzos y nuestro trabajo en esa misión que nos daba Olá de regenerar el mundo, ¿no?, y de generar el tejido social de la humanidad. Entonces, entre otras cosas, la Casa Universal de Justicia, el órgano de gobierno de la comunidad bahá'í, como tú decías, nos recalca la importancia de que este bicentenario sea un recordatorio de ese sacrificio, no solo del Bab, sino también de sus seguidores, porque a lo largo del siglo XIX más de 20.000 seguidores del Bab y de Bajaolá fueron ejecutados. De hecho, os parecerá curioso saber que la noticia de la ejecución del Bab se publicó en un diario de Barcelona en 1850, y precisamente una de las cosas que decía esa noticia que se publicó en Barcelona, en un diario que se llamaba La Voz de Barcelona, es una cosa que destacaba las enseñanzas del Bab, era su insistencia en la igualdad entre hombre y mujer, ¿no? Un principio revolucionario en la época y en el momento en que él lo enunció. Bueno, pues todo eso debe ser para nosotros una inspiración y eso es lo que nos recuerda la Casa Universal de Justicia.
I la segona cosa que volia recordar als oients és que en molts d'aquests actes s'hi podrà veure una projecció d'una pel·lícula realitzada per aquesta ocasió, precisament, Los Albores de la Luz.
Sí, efectivamente. Es un documental producido en el Centro Mundial Baha'i, en el que, bueno, por una parte se explica la vida del Bab, pero por otra parte, y sobre todo creo que es el tema principal del documental, se explica cómo los bahá'ís en diferentes partes del mundo están intentando llevar a su realidad, llevar al plano de la acción algunas de las enseñanzas enunciadas por el Bab, y cómo tanto las enseñanzas del Bab como las de Bajaolá están ejerciendo importantes transformaciones en muchos lugares del mundo, en muchas comunidades del mundo. No solo entre los bahá'ís, sino también entre los no bahá'ís, porque son enseñanzas que son principios universales que todo el mundo podría aceptar, como por ejemplo la igualdad entre hombre y la mujer, la necesidad de resolver cualquier conflicto mediante procesos pacíficos, alejados del enfrentamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues este reportaje enseña, además de intercalarlo con episodios de la vida del Bab, enseña cómo en Tayikistán, en Nepal, en Nueva Zelanda, en diferentes partes del mundo, en Chicago, cómo los bahá'ís están organizándose y están llevando al plano de la realidad esas enseñanzas del Bab y de Bajaolá.
Deixem que recordem als oients aquest proper 28 d'octubre a les 7 de la tarda l'acte que ens comentaves, eh?
Efectivamente, a 7 de la tarde en la Casa de la Convalescencia, en el Hospital de Sant Pau, y están todos muy, muy bienvenidos.
Doncs, escolta'm, Amin Egea, membre de la comunitat Baha'i de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres i moltíssimes felicitats per aquest bicentenari.
Moltíssimes gràcies a tots vostès i una forta abraçada.
Una abraçada igualment, que vagi molt bé.
Que vagi bé, adéu.
Ets 11 a primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de primera hora. I tornem demà en directe a partir de les 8 del matí. Demà dilluns, no us ho perdeu. Adéu-siau.